Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
Bones tardes, una vegada més en directe a Ona Mediterrània en el programa Trailers. En el servici tècnic, com sempre, en Joan Jiménez i davant els micros en Toni Munam. Com sempre, sabeu que mos podeu seguir a les xarxes socials, a les tres més conegudes, i si voleu participar en directe, el 971-100-222. I avui, la segona part de lo que varen començar la setmana passada. Avui una altra vegada anem a caçar bruixes i avui és la segona part de la caça de bruixes de Hollywood. Bones tardes, una altra vegada. Bé, retomen la història de la setmana passada, que vaig començar a xerrar de la caixa de bruixes i de lo que va ser en Parnell Thomas, que era el que duia tot aquest cotarro, no? I lo que volia explicar ara és la segona part, que entra un personatge bastant peculiar dins aquesta història. Per si no vos en recordeu, la història va acabar, o vaig acabar, el programa la setmana passada contant de que va haver un èxit dins el que eren els 10 de Hollywood, que eren 11, després vos explicaré per què eren 11, però perquè se li deia 10, i realment la festa va durar poc perquè, com que no varen veure cap indici, no s'aprenia cap determinació damunt d'aquest personatges que se varen negar a declarar, damunt d'aquestes persones que se varen negar, se varen emparar en la primera enmienda i aquí a sa volta es varen agafar. I aquí a sa volta se varen a bon en Parnell Thomas, que és el que, com vos he dit, es que duia ses riendes d'aquesta història, se va passar amb això i les va denunciar, les va condenar a mil, les va posar una multa de $1,000 de l'època i no només això, sinó que les va condenar a tots durant un any de presó. Bé, aquí és com varen deixar la història la setmana passada. Estan tots tancats, els 10 estan tancats, i dic 11, que eren 11, perquè l'altre era en Bernard Brecht, l'escriptor alemany, que aquest no el varen poder tancar a presó, simplement el varen tornar a enviar a Europa, el varen, ell era alemany, havia fugit de la poca nazi, s'havia exiliat als Estats Units i realment als Estats Units el va treure i va dir que no podia tornar. Però se va alliberar de la presó simplement perquè era estranger i no era i encara no tenia nacionalitat nord-americana. Va tornar a Europa, evidentment, no li va quedar altra. I aquí sí que ja varen quedar els 10. Què va passar? Que l'esquerra se va emprenyar moltíssim. El partit d'esquerra dels Estats Units se van emprenyar moltíssim amb aquesta decisió. La varen trobar completament injusta, ja que no hi havia cap ni peus per poder-los tancar com a comunistes, i se varen basar en que, com que se varen negar a declarar, les varen poder tancar a la presó. I l'esquerra el que va fer és com emplear la mateixa moneda. Varen començar investigant en Parnell Thomas i varen trobar un indici de malversació i de corrupció. Ell va començar, cobrava coses que no li eren lícites damunt senadors, damunt el seu privilegi de senador, i aquí l'esquerra se li va poder donar canya. Tant va ser així que realment en Parnell Thomas va acabar a la presó, va acabar per malversació de fondos, com vos he dit, i curiosament va acabar en dos. A la mateixa presó que ell havia jutjat a dos guionistes. Bé, què passava? Ara s'havien quedat sense escapo que duia aquesta operació. I de repente varen entrar un personatge que supos que coneixeu, si coneixeu aquesta història, que la setmana passada no baixarà perquè encara no havia tingut el protagonisme suficient, i és en McCarthy. Aquest home va ser un senador bastant obsessiu en la història, en l'obsessió d'anar darrere de lo que era el comunisme i se va posar en el càrrec de l'UAC. En el principi, el senador McCarthy, Joseph McCarthy, precisament, havia estat demòcrata en el principi. Però després se va prendre massa en sèrio el seu rol i el seu paper i va ser obsessivament anticomunista i obsessivament que defensava a ultrança la seva ideologia antiamericana. Qualsevol persona que era jutjat o que era cridat per a McCarthy, la seva carrera havia acabat, tant a Hollywood com altres variants que eren investigats, com vos vaig explicar la setmana passada, que no només era Hollywood, sinó el món de la literatura. Aquest personatge, aquest misteriós personatge, era sí que inclús era al·lucinant el que s'inventava. Inclús va dir que havia estat a la Segona Guerra Mundial en el frente, i no va ser així. Va estar a unes oficines i contava aquestes coses. Però bé, la seva obsessió el va dur a prohibir llibres, a prohibir moltíssimes coses, a crear una obsessió per al ciutadà que si veia qualsevol conducta antiamericana se posava davant la CIA. En Joseph McCarthy va començar una altra vegada una investigació, va començar una investigació tan brutal que inclús va analitzar 2.000 noms, inclús va cridar a 2.000 persones a tots els àmbits, no només dins el cinematogràfic, i va arribar i se van parar per pujar com a senador, se va per els moviments ultracatòlics que hi havia als Estats Units. Se van parar moltíssim i això el va catapultar cap a la força que tenia. Tenia tant de poder que realment era un home que el seu poder el va canalitzar, diguem, cap a la seva... cap a estamor, cap a esterror, cap a qualsevol persona que estigui ja nominada, qualsevol persona que estigui cridada, era ja, diguem, una manera d'acollonar-se. Volia escoltar un fragment que ho explica bastant clar, que la setmana passada també em van xerrar d'ella, que és la famosa pel·lícula de Buenas Noches, Buena Suerte, de l'any 2006, dirigida per George Clooney. I m'agradaria que escoltéssiu aquest fragment perquè queda bastant clar. Aquesta història, primer, escolta-les, se basa en la pel·lícula de quan la televisió va començar. Hi havia un locutor que anava contra ell, anava contra les teories d'en McCarthy contra les tàctiques d'en McCarthy, que eren bastant brutals. He de dir que en McCarthy damunt va començar fent, les declaracions, no hi havia cap tipus de judici, no hi havia cap tipus... És més, les declaracions rossaven la legalitat. I era... Jo suposo que ho feia de la manera tan obsessiva que era així. Però bé, vull que escolteu aquesta part d'aquest periodista que era l'enemic i és l'enemic constant de la premsa, perquè la premsa, evidentment, no li donava bolla. La premsa, en general, anava en contra de lo que se va dir, que inclús la premsa el va batir com el macartismo.
Buenas noches. Hace unas semanas aparecieron unos artículos poco claros en los periódicos sobre el teniente Milo Radulovich, reservista del Ejército del Aire. También se hacía referencia en ellos al reglamento 3562. Según este reglamento, un hombre representa un peligro para la seguridad si mantiene contactos continuados con comunistas o con simpatizantes del Partido Comunista.
Sugirieron al teniente Radulovich que dimitiera en agosto. Él no aceptó. Convocaron una junta y estudiaron el caso. Al final se recomendó que fuera expulsado del Ejército del Aire, aunque también se concluyó que no había razón para sospechar de la lealtad del teniente. Proponemos examinar en la medida de nuestras posibilidades el caso del teniente Radulovich, nuestro reportero Joe Wersba y el cámara Charlie Mack.
Esto es Dexter, Michigan, con una población de 1.500 personas.
Esta estatua se encuentra al final de la calle Ann Arbor,
erigida por los... ¿Qué te dijo ayer el general?
Era un coronel, de hecho eran dos.
Dos coroneles suman un general.
Estaban muy contentos.
Este año te harán una auditoría.
A mí no, a ti. Yo les dije que no quería emitirlo.
Eres un cobarde.
Mejor que ser un rojo. En 10 segundos.
Esta es la hermana, Margaret Radulovich Fishman. No defiende ni explica sus actividades políticas.
Creo que mis actividades, sean las que sean o mis creencias políticas, son un asunto totalmente personal.
¿Entonces van a pedir a mis hijos que me denuncien? ¿Van a ser juzgados en base a las acusaciones a su padre? ¿Van a tener que explicar a todos sus amigos, etcétera, por qué su padre es un peligro para la seguridad? Estoy totalmente seguro que esto provocará una reacción en cadena. Si lo que vale sin más es la primera recomendación enviada por la Junta, preveo una reacción en cadena que no se detendrá ante nada ni ante nadie.
Permítanme que les lea unas frases para concluir el programa, y es que me gustaría expresarme con palabras precisas. Hemos comunicado al Ejército del Aire que escucharemos cualquier comentario, crítica o corrección que deseen hacer en relación al caso de Milo Radulovich. No podemos juzgar los cargos contra el padre o la hermana del teniente porque ni nosotros, ni ustedes, ni ellos, ni los abogados, ni el teniente conocen en absoluto el contenido del sobre sellado. ¿Son insinuaciones, rumores, habladurías, calumnias o hechos no demostrables que testigos creíbles no podrían corroborar? No lo sabemos. Creemos que el hijo no debería pagar por la conducta de su padre, aunque ésta se hubiera demostrado, lo cual no ha sido así. Pero también creemos que este caso ilustra la urgente necesidad de que el ejército comunique con mayor claridad del habitual los procedimientos y los reglamentos que sigue en su cometido de proteger la seguridad nacional y los derechos del individuo al mismo tiempo. Sea cual sea la actuación que afecte a la relación entre el individuo y el Estado, será atribuible a uno mismo. No podemos achacársela a Malenkov o Mao Zedong o incluso a nuestros aliados. Y somos de la opinión, Fred Friendly y un servidor, que este es un tema que debería generar un debate inagotable. Buenas noches y buena suerte.
Bé, M'apareix que ho he explicat, que s'ha explicat bastant millor de lo que estava passant i s'envien tan carregat que devia haver Estats Units per mort de comunisme. El cinema, evidentment, va començar a fer pel·lícules, va començar a retratar aquesta manera d'una manera molt simbòlica, molt dissimulada, i va començar a crear pel·lícules de muntes, de pel·lícules pseudofantàstiques, damunt de lo que podia passar per desviar mirades moltes vegades de lo que estava passant en Hollywood, no? Per exemple, poden xerrar de pel·lícules de Cuando los dos mundos chocan, de 1951, de Rudolf Maté, o, per exemple, La humanidad en peligro, d'en Gordon Douglas, de 1954, èpoques en què la caixa de bruixes va fer els seus estragos. He de recordar que va durar fins a 1960, el que passa que 1953 va canviar, perquè 1953 va deixar d'haver investigacions, però la lliga americana i sueca seguien funcionant i seguien mirant en lupa segons qui és. El que passa que, vos dic, se varen acabar les seves declaracions. Bé, el maquartisme era una cosa bastant estricta, però hi havia, diguem que, molt típic dels nord-americans que quan donaven rienda suelta a qualcun i donaven qualsevol tipus de poder, i en McCarthy no va ser una excepció, i les seves declaracions eren totalment il·lícites i totalment salvatges, que rossaven el món de la línia de lo que era la legalitat. I com funcionaven? Pues com va fer com a l'època d'en Thomas. És a dir, ells varen començar, tu tenies que declarar, i si no declaraves contra ningú, eres culpable. I, evidentment, tampoc te podries negar a declarar. I com funcionava? Pues simplement en sa por. Ell, el que feia en McCarthy era començar a coionar la gent perquè declarés, i no només això, sinó que quan més declaraves, millor. Ara bé, moltíssima gent que ja havia estat estigmatitzada per declarar ja era pràcticament la seva carrera començava a anar en declivi, començava a acabar. Bé, arriba en Eisenhower, i en Eisenhower va començar a estar ple d'aquest personatge, i talla que inclús va haver declaracions perquè clar, era una manera de voler investigar perquè McCarthy era una persona que ja començava a ser incòmoda, les seves conductes ja no agradaven tant, la premsa el matxacava, però també tenia tan acoenat la gent que qualsevol persona que s'atracés a ell amb intenció d'investigar-lo era cridat per declarar, i la seva carrera, com vos he dit, aniria molt malament. Tant va ser així que el varen tatxar d'homosexual, perquè hem de recordar que no només anava contra la lliga anticomunista o antiamericana, sinó que damunt va crear, hi havia gent que inclús les va voler investigar per la seva inclinació homosexual o per la seva inclinació política o que afavoria qualsevol estament que ell no estigués d'acord. I Eisenhower, o l'època de Eisenhower, el varen tatxar homosexual, cosa que no va funcionar perquè tampoc era vera. Fins que Eisenhower el va declarar com a alcohòlic i com a persona que no podia controlar aquest tipus de declaracions i aquest tipus de judici. Tant va ser així que 3 anys després, de 1953, ell va morir en 1957, per raons d'alcoholisme. Va acabar amb una cirrosi fulminant i va morir. Bé, i en totes aquestes declaracions, quines conseqüències va haver? Jo me'n recordo la setmana passada que vos vaig dir quedeu-vos amb aquest nom d'en Trumbo, d'en Donald Trumbo, i sobretot d'en Elia Kazan, el director Elia Kazan. Però bé, podem anar examinant personatge per personatge el que va ser d'ell i el que va ser la seva vida després d'aquesta anecdòtica que no va servir absolutament per res, simplement per posar en evidència la democràcia del país. Un país que sempre, sempre alegava la seva democràcia, era un dels països que té la democràcia interrompida més llarga, juntament amb França, i realment se va posar en evidència aquesta democràcia, perquè realment criticaven el comunisme pensant que era opressor, i ells estaven actuant de certa manera, estaven oprimint un poble per una raó completament contrària al que era el comunisme, però per luchar contra el comunisme. Bé, com vos he dit, el primer va ser en Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, com sabeu, és un escriptor alemany que va fugir del nazisme per anar-se'n als Estats Units, i dels Estats Units el varen fer que s'exiliés allà on fos, que se va exiliar a Europa, perquè simplement era se suposava que era de tendències comunistes. Sobretot els que li varen donar més canya, sobretot amb aquest aspecte, varen ser els mateixos guionistes. Un altre, en Charles Chaplin. Charles Chaplin no va ser investigat, simplement va ser viu, se'n va anar a Londres i ja no va tornar mai més als Estats Units. En Chaplin, evidentment, era declarat ell i en Chad Benz, i per tot declarat com a comunista, i no va tornar mai als Estats Units. Tant va ser així que li van donar, en el 77, li van donar un... No, perdona. A Candy, no. En 1952, ara m'he anat... En 1952 va estrenar justament Candilejas, i no la, ni siquiera la va voler estrenar als Estats Units, simplement la va estrenar per tota Europa, que va tenir molt bona acollida, i en 1953 o 1954 la va voler fer als Estats Units, la va presentar als Estats Units. Tant va ser així que se va exiliar a Suïssa quan va arribar en Charles Chaplin a Londres, que recordeu que ell era anglès. Quan va tornar a Londres el varen esperar amb bombo i platillo, però ell se va exiliar definitivament a Suïssa i va morir en 1977. Tant va ser així que abans de morir li varen donar un Oscar honorífic per la seva carrera, ja que no li havien donat mai un Oscar com la seva professionalitat, i li varen donar un Oscar honorífic i ni siquiera el van recollir. De fet, no va tornar, no va trepitjar mai més ni Hollywood ni cap punt dels Estats Units. Orson Welles. Orson Welles també va ser una persona d'aquests que va ser en part seguit per la seva ideologia, per el que havia pensat, per el que havia dit a qualque pel·lícula, i realment un altre que també se'l va exiliar. Va estar a França, va estar a Itàlia, va estar a Estats Units, va estar a Anglaterra i també inclús va estar a Espanya. I va rodar la majoria de les seves pel·lícules posteriors, les va rodar a Europa. Tant va ser així que inclús va rodar en el Marroc per rodar Otelo, que la va fer 1952. Nelia Kazan. Tirurititit. Nelia Kazan, aquest sí que va ser l'estigma de Hollywood, l'estigma de totes les seves amistats. Nelia Kazan, a la primera declaració, no va acusar ningú, però la seva segona declaració, supos que vaig pressió, va dir que començar a declarar. Tant va ser així que va declarar moltíssima gent, i no només això, sinó que inclús amics. Però va fer una cosa molt peculiar en Nelia Kazan. Va començar a telefonar a totes les persones que anava a acusar o a declarar contra elles, les telefonava i les donava l'explicació de per què és que ho anava fent. Tant va ser així que Nelia Kazan, després de que seria, va fer una de les seves pel·lícules més izquierdistes, més comunistes, que va ser La ley del silenci, 1954, que va començar a llançar el que era un Marlon Brando després d'haver fet Un tramvia llamado deseo. Nelia Kazan, com sabeu, venia del món del teatre, i va començar a tenir molt bona reputació dins el seu teatre, i després se va passar en el cinema. I va ser molt mal vist. Va ser una de les persones més estigmatitzades dins el món de Hollywood, simplement per començar a declarar damunt gent. Va declarar moltíssima gent. I realment, en 1999, tant va ser així que la revanxa de la tírria que li tenien molts de presentants de Hollywood i molta gent de Hollywood va ser que en 1999 li varen donar l'Oscar honorífic. No, perdó, 1993, vaja, jo i les fetges com m'estic liant, que ell tenia 90 anys i en Robert De Niro i en Martin Scorsese el varen tenir que ajudar a pujar l'estrat a cercar l'estatueta. Tant va ser així que va ser butxat. Hi havia moltíssima gent que el va aplaudir i altres que li varen donar l'esquena. Donar l'esquena, me refereix que ni siquiera se varen xicar, ni siquiera varen aplaudir. I és més, moltíssima gent, inclús se va xicar i li va donar l'esquena a l'escenari. No li varen perdonar mai. Hollywood sí, que hi havia molta gent de Hollywood que no li va voler perdonar mai aquestes acusacions que feia com tal de salvar ell el seu cul, pràcticament. Però bé, Nelia Kazan va ser, com a director, no, jo no el posaré en dubte, va ser un gran director, va fer pel·lícules molt interessants, el que passa que, clar, la seva conducta el va tirar per terra. Després un altre director, Nedyar Dimitrik, un dels deu de Hollywood, un dels que varen condenar i varen tancar la presó, i va decidir cooperar amb més de 200 persones. En 1989 ell va fer una gira per Europa fent xerrant de la seva queixa de brúixies, no? Després, qui hi ha més per aquí? Bueno, n'Arthur Miller. N'Arthur Miller era companyero, amic, inseparable. Quan sabeu, n'Arthur Miller era escritor i se va fer sobretot famós per la seva, diguem, matrimoni de conveniències, de certa manera, en la explosiva Marilyn Monroe, un matrimoni que va durar de Nadal a Sant Esteve, va durar pràcticament un any i va ser un fracàs, simplement va ser un matrimoni de conveniències. N'Arthur Miller, que és curiosament, com vaig explicar la setmana passada, i ho vos repeteix per qui no se'n record, és que va posant el nom de Caixa de Bruixes perquè ho comparava amb les bruixes de Salem que va haver en el segle XVII. I ben que dic això, perquè n'Arthur Miller sí que va ser un estigmatitzat i un senyalat en so dit d'Anelia Kazan, i curiosament eren molt amics, varen fer moltíssimes, moltíssimes feines junts. Què va passar? Que Nelia Kazan va seguir, curiosament no va tenir cap repercussió sèria, simplement també perquè se va casar amb Marilyn Monroe i va demostrar que Hollywood podia seguir fent feina com a guionista i va seguir escrivint en naturalitat. I ara m'on anem a un dels casos més sonats, en Dalton Trumbo. Cercareu molta filmografia seva, cercareu molta cosa d'ell, podeu cercar moltíssima cosa d'ell, però veureu molt de noms de vore ell. I simplement perquè en Dalton Trumbo va emplear moltíssims noms de gent coneguda, no? Com si jo ara fos guionista i perquè m'estan perseguint poses nom en els meus guions de Juan Jiménez, que és el meu realitzador, i pos el nom d'aquest guió està escrit per en Juan Jiménez. Per què feia això? Simplement perquè era un dels millors guionistes de l'època i, curiosament, el cinema no se podia plantejar d'imprescindir d'ell i el deixava, diguem, que escrivís els seus guions. Se va fer, sobretot, conegut per Vacaciones en Roma i després, curiosament, Espartaco, que també va escriure ell, el guió, en Kirk Douglas, que va ser el protagonista, que va ser en Espartaco, no va deixar que posés un pseudònim i va posar que el guió fos escrit per en Dalton Trumbo. Va ser una persona molt influent dins el món, o el més sonat per la premsa i per molt de, per molta controvèrsia que va haver damunt d'aquest. Ell no se va renegar mai, ell sempre va dir que havia estat que havia estat de mentalitat d'esquerra i mentalitat pseudocomunista, però, com vos he dit, se va negar a declarar. Ell ningú li va poder fer que fos contrari a les seves idees, però com que se va negar a declarar, el van tancar. En Richard Nixon, sí, en Richard Nixon, un altre personatge que també aquí estava ficat. Sheldon Richard Nixon, el del Watergate, el que anys després va arribar a ser president, i realment aquest va participar en els interrogatoris i va conduir molt d'ells. Va estar a sa vera o a sa dreta d'en Trumbo. Un altre que coneixereu moltíssim, el senyor Walt Disney. Curiosament, en Walt Disney va declarar en contra perquè simplement la Disney havia tingut una vaga d'aquestes importants damunt el seu, de tots els seus dibuixants. Una vaga que li va costar perquè hi havia sindicalisme, hi havia una sèrie de coses que en Walt Disney, per la seva mentalitat conservadora, no va poder perdonar. I tant va ser així que va declarar moltíssima gent contra moltíssima gent com tal de salvar les seves esquenes. En Walt Disney també va començar a tenir molt poques simpaties damunt el món de Hollywood, simplement perquè va començar a declarar. I realment va ser una persona que va fer bastant de mal com tal de que els sindicalismes no existissin dins indústria Disney i que no tornés una vaga que per lo vist no estava permitida segons la mentalitat d'en Walt Disney. Edward G. Robinson, el cèlebre actor d'origen romà, estava considerat dins el sector progre, no? I defensava la llibertat d'expressió. Va anar a declarar i també va acusar d'haver pressionat per veure-se de baix la seva pressió, també va començar a acusar moltíssima gent que anés a declarar. Bé, després, la mare de Ginger Rogers, la famosa Ginger Rogers, també va declarar davant el maquertisme. Naleia Rogers era precisament, i també va fer declaracions delirants, i no només delirants, sinó que també va començar a acusar moltíssima gent damunt la seva per també voler-se defensar. En John Huston, el famós director John Huston, aquest no va ser declarat, però va començar a contribuir. Se va tenir que anar als Estats Units i des d'Europa va començar. Hi havia moltíssima gent que se'n va anar a Europa, sobretot, i això vulgui ser o no, Hollywood també se va ressentir perquè hi havia moltíssima gent que se n'anava. I clar, Hollywood s'estava quedant fora talents. Moltíssima gent que se n'anava per ja no voler tornar. No va ser esquerda en Huston. Però en Huston sí que des d'Europa va començar a fer declaracions criticant el maquertisme i el que va ser la caixa de bruixes. I una altra persona, un mal actor, en Ronald Reagan, que va col·laborar des del principi a favor del comitè. I no només això, sinó que per aquella època que va començar a conèixer el que seria la seva segona dona, que va ser Nancy Reagan, i curiosament, encara no s'havien casat, però, la varen cridar a declarar per comunista, curiosament. Tant va ser així, se va topar d'una manera molt, molt asquerosa, diguem, i el que va fer és casar-se automàticament amb en Ronald Reagan per tapar i perquè no declaràs. Bé, i les conclusions són aquestes. La conclusió va ser que, com vos he dit, el maquertisme no va servir de res, la caça de bruixes no va sortir absolutament res de bo, tot el contrari, va haver moltíssima gent, com vos he dit, que se'n van anar i ja no tornaren més, i la seva carrera va seguir per Europa. Això va enriquir moltíssim el cinema europeu i els Estats Units se va començar a quedar sense les seves... Bé, i per acabar, per acabar, per passar després a la publicitat, per acabar vull fer un matís. Curiosament, hi va haver dos grans cineastes del cine espanyol que varen ser d'una manera cridats a declarar, o d'una manera no varen ser cridats a declarar, simplement un va ser en Luis García Berlanga, que em va dir la famosa frase de que me venguin a cercar, i realment va ser en Luis García Berlanga per el Bienvenido a Mr. Marshall, sobretot el varen declarar perquè per la seva, per el seu guió i sobretot per una de les imatges darreres de la pel·lícula que se veu una bandera americana en terra del dins un bossiot. Això ja va bastar, ja va bastar perquè fos antiamericana. I l'altre, ja me pareix que és un dels grans directors, o per no dir el més gran director que ha tingut el cine espanyol, que és en Luis Buñuel. En Luis Buñuel, per aquell... Bé, és una altra història, és una altra història, però el varen fer declarar també, el varen voler fer declarar, però ell ja estava exiliat a Mèxic. Però la història d'en Buñuel és molt curiosa, ell se va... perquè sempre el varen tatxar d'anticomunisme, de comunista, perdó, i a Hollywood mai el varen acceptar per aquesta condició. Com vos he dit, el maquiartisme, lo de la caixa de bruixes, la Fundació UAC, va durar fins als anys 60. Bé, anem a publicitat i després seguiré xerrant un poquet més perquè després ja vendrà Antonio.
Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modular.
Els divendres tu decideixes. Vine al Museu Esbaluart els divendres i posa preu a la teva entrada. Consulta totes les novetats al web d'Esbaluart o a través de les xarxes socials.
A Tirme ens hem compromès a que la Milana Reial no deixi de volar a Mallorca. I per això estem col·laborant amb la Fundació Natura Park en un projecte conjunt per a la protecció d'aquesta bella au que es troba en perill d'extinció a Balears. La Fundació Natura Park, amb la col·laboració de Tirme, està estudiant la seva cria en captivitat i realitza un seguiment de la Milana al seu hàbitat natural. Tirme, compromesos amb aquesta terra.
Sopars, begudes, activitats, ruta martiana... Bon ambient i diversió s'uneixen a Molta Barra, el local de moda del centre de Palma. Vine de dilluns a dissabte, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, per gaudir del millor ambient a Molta Barra, al carrer Pes de la Farina 12 de Palma.
A Ona Mediterrània començam amb un bon dia. Cada dia, de les 8 a les 10 del matí, bon dia, al 88.8 de la FM i a onamediterrània.cat.
Desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Neix CinemaCat, una nova iniciativa de cinema en català a Mallorca. Cada dijous a les 8 de l'hora baixa al Cine Ciutat de Palma podràs gaudir de projeccions de pel·lícules en versió original en català o subtitulades al català. Pots obtenir més informació visitant el seu web cinemacat.cat.
Vas de copes a visions.
Cada dijous, de 6 a 7 del capvespre, El Jai de sa Barraqueta, un programa de Jubilats per Mallorca. Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
Bé, després de la publicitat, ara m'ho anirem a Antonio, però antes vull fer un petit matís de lo que va ser. Simplement aquesta història que vos he contat durant aquestes dues setmanes va ser tan absurda que no tenia ni can ni peus i era... no vàrem poder aclarir absolutament res. Però clar, després la premsa se va fer... varen demanar els perquès que s'havia fet tota aquesta història tan rocambolesca i tan absurda. I curiosament, l'explicació que va donar el comitè és que és increïble. Va ser que és que és absurd, però bé, que se podia convèncer la població dels Estats Units perquè s'aixequessin, perquè se podrien armar i podien crear una revolució contra aquest estat. Això és l'única explicació que van donar. Simplement l'explicació és aquesta de per què és que se va fer el macartisme i simplement perquè també el cinema sempre era un foco de lo que era propaganda i de lo que podia passar. I això és l'únic argument. I per acabar, vull dir que hi ha una pel·lícula que realment és molt aconsellable veure, és una pel·lícula totalment fantàstica, que és la famosa Invasió de los Ladrones de Cuerpos, d'en Don Siegel, de 1956, si no vaig errat. I és una pel·lícula que la veiem fantàstica, però no és altra cosa que explicar d'una manera metafòrica el que va ser. És una pel·lícula de lo que va ser aquest entramat i és una pel·lícula que la podem veure de dues maneres. Bé, de la manera fantàstica o bé de la manera metafòrica i veuràs que és una pel·lícula que s'entén moltíssim. La pel·lícula no trata més que una invasió alienígena a la Terra, no?, que mostra uns habitants que fan una còpia damunt de lo que és original, és a dir, absorbeixen, fan desaparèixer lo que és la persona original i creen una altra persona sense aquest tipus de sentiments i tots iguals, no? I que un s'ha d'anar acusant a l'altre perquè se vagi convertint en lo que és aquest alienígena. Molt interessant veure aquesta pel·lícula després de ventes, si se pot entendre, el que va ser la caixa de bruixes, aquest desastre que va ser la caixa de bruixes. Anem a escoltar un pot de música i després mos vendrà, com sempre, en Antonio. I ara passarem a xerrar amb Antonio, que m'apareix que ja el tenim en línia. Me diuen Joan que ja el tenim en línia. Bones tardes, Antonio.
Hola, què tal? Com estàs?
Perdona, avui a retras, però hi havia molta cosa que... Hi havia molta cosa que comptar avui, encara m'he quedat curt. Com estàs?
Encara t'has quedat amb coses per explicar.
Sí, home, se poden fer 5 i 6 parts.
Jo m'he quedat amb una cosa, que has parlat de Ronald Reagan.
Sí.
I jo amb Nancy Reagan faria una sèrie.
Com? Perdona?
Té una sèrie, Nancy Reagan, per fer de dolenta.
Ah, sí?
La seva història.
Ah, sí? És un personatge que dona bastant de joc.
Jo la veig, així, la típica dolenta...
Ah, vale, és una suposició teva, sí, sí, sí.
Sí, sí, que podria ser una...
Sí,
que
seria perquè
la,
sempre apareixia...
Per una sèrie.
Sempre apareixia així, ella tota fineta, tota primata i tal, pareixia que era...
Sí, sí, sí.
Que era,
sí, sí.
Però no, per
explicant la vista... Explicant la seva biografia, és que, bueno, jo la veig.
Sí. Pot ser, sí, sí. Li pega. Bé, què mort has preparat avui?
Mira, comencem.
Comencem, o sigui, això vol dir que hi ha llista llarga, vinga.
No, és curteta.
Ah, doncs, vale.
Si arribo, Si vale. No, mira per la setmana que ve.
Sí, les tens.
Please Like Me.
Please Like Me.
És del 2013 fins al 2016. Sí. És la primera sèrie australiana que porto avui. És l'obra d'un comediant molt conegut al seu país, que es diu Josh Thomas, i que és una mica autobiogràfica. Porto tres històries LGTBI que estan per les plataformes, ¿vale? A veure si arribo. La història comença quan un noi talla amb la seva nòvia,
sí,
quan es dona compte de que és gay, ell,
sí,
i ho explica a la seva família i amics.
Sí.
El seu petit grup d'amics ho accepta, i la seva família també.
Oh.
Al llarg de les temporades veurem l'evolució dels personatges, tots al voltant dels 20 anys, i ens presenta temes com els dels adults, la immaduresa, també enfrontats a les malalties mentals d'algun familiar que hi ha per allà, el sexe, la parella... El to de la sèrie és humorístic i desenfadat, però el personatge principal, encara que divertit, no és empàtic. Pren decisions que no entenem, és força egocèntric,
però
la naturalitat amb la que es veuen els capítols fa que vulgui saber-ne més.
No crees,
encara que el protagonista li tireies el coixí al cap algunes vegades.
Un momentet, Antonio, que no te crea empatia el personatge o està fet a posta que no creia empatia?
Jo crec que està fet a posta.
Ah, vale. És diferent.
Clar, et posa una mica a prova.
Sí.
I al principi tira una mica cap enrere en l'arbre, noi maco, és a dir, però bueno, té el seu caràcter, és el que et plasma. Si t'agrada bé, si no, doncs bueno, també.
Ja.
Però si segueixes, no és un impediment, almenys per mi.
Ja.
És una sèrie, en aquest sentit, semblant a una altra, que es diu Girls, que també plasma el costat femení de la gent d'aquesta generació, d'Helena Dunham,
sí,
que és una gran creadora dels Estats Units. És una mica el mateix, però la versió de masculina. Please Like Me està escrita per un millennial i els seus protagonistes són millennials, però no és una sèrie que només han de veure els millennials.
Yeah.
De la mateixa manera que si el protagonista és gay,
yeah,
no és una sèrie només dirigida al públic gay. Dic això perquè alguna gent es pot ir enrere a l'hora de veure-la. Hi ha molt de camí per recórrer en alguns temes i en aquest sentit me'n recordo de l'assassinato de Versace, ¿vale? Mm-hmm. Que te'n recordes que vam parlar...
Sí, que en vàrem parlar, sí, sí.
I que només es pensaven que només estava dirigida al públic gay. No, jo diria que tothom la pot veure i cap problema. En fi, Please Like Me és una sèrie de qualitat, divertida, sense complexos i molt recomanable. Si has de dir un punt negatiu, hi ha moments de la segona temporada i la tercera que la sèrie divaga una mica, però la quarta i última torna amunt de tot en qualitat.
Sí.
En definitiva, són 4 temporades de 10 episodis.
Sí.
De 10 episodis i episodis de 20 minuts a Netflix.
Ja.
Seguim.
Siguiente.
Sí, la siguiente. Special a Netflix, també.
Special.
Sí. A veure, una petita història. Ryan O'Connell és un jove escriptor i bloguer d'Estats Units.
Sí.
És gay també i amb una lleu paràlisi cerebral. Lleu, però suficient com per no integrar-se del tot en la societat normal, entre cometes, ni en la societat dels grans discapacitats.
Wow.
Aquest fet, lluny d'aturar-lo, ha fet que pugi la seva popularitat, fins i tot va escriure un llibre que es diu Soy especial y otras mentiras que nos contamos a nosotros mismos. El tema és que Jim Parsons, el Sheldon de Big Bang Theory,
sí,
li va proposar de portar les seves vivències en una sèrie. A Netflix li va agradar el projecte i aquí tenim Special. Són 8 capítols de 15 minuts,
això.
Cadascun, gairebé estem en el terreny de les websèries. Al primer episodi veiem el Ryan fent rehabilitació, perquè a la sèrie li ha atropellat un camió i anant a la seva primera feina com a becari en una empresa que puja continguts a internet, coneix a gent amb la que farà una amistat. I veurem com en David en mica voldrà independitzar-se, ja que havia amb una mare excessivament atenta, lògic, també, una mica pots pensar. I l'altra cosa que vol fer és lligar amb nois. Ja. Tot això amb clau de comèdia lleugera.
Ai,
de
poc, mira,
no transmet
era...
compassió. En quasi cap moment, haig de dir.
Me pensava que era
en tot... En... que és una mica delicat.
Me pensava
no és l'objectiu
que...
de la sèrie. Ell vol ser una persona normal, superficial i divertir-se com tothom de la seva edat.
Ja.
I se li acusa la sèrie d'això, de ser una mica superficial. Jo no estic d'acord. Sobretot hem vist al final de la temporada on puja el dramatisme i et quedes amb ganes de més. El punt de vista de Ryan, d'aquest noi, no és l'activisme, és la normalitat absoluta respecte
però,
a la resta del seu entorn.
Però un momentet, Antonio, pareix més un to dramàtic, no? Per lo que m'estàs contant, pareix un drama, un drama 100%.
Com?
Que pareix un drama, pareix més un
de
gènere dramàtic.
No, és comèdia.
Curiós.
Augmenta el punt dramàtic al final. Bé, dramàtic, bueno, sí.
No faig aquests espòilers.
Que et quedes una mica així, però no. Està fet amb naturalitat, simpatia...
Vale. Vale. És que així com l'has enfocat, així com has fet la hipnosi, pareixia més un... bastant dramàtic, però bé.
No. És el que ens vols transmetre, el nano que t'ho aconsegueix. És a dir, bueno, té una deficiència
sí.
I ell creu que pot viure la vida normal com qualsevol persona, encara que té alguns problemes motors, evidentment, però ell fa el que pot per aconseguir-lo.
Ja.
Està fet amb 4 duros, es nota, i és molt positiu que Netflix aposti per la diversitat.
Ja.
Encara que sigui per la ciència i els diners, clar, però bueno. Jo des de ja reclamo que tingui una segona temporada, i que Netflix li doni més pasta per fer-la. S'ho val. Per cert, per qui vulgui veure-la, dir, per curiositat, bueno, per informació, que té un parell d'escenes de sexe, posades de to, i que el paper de la mare, que és, ho fa Jessica Hedges, és extraordinari. Ho fa la dona fantàstica. L'altre personatge a destacar és la seva nova amiga de la feina, que també treballa amb ell, una nova actriu de la que no disposo del nom,
yeah.
I per acabar dic que els 15 minuts que dura cada episodi li senten força bé. Jo la recomano molt, perquè és una troballa. Okay. En clau d'humor, o comèdia lleugera, i que val molt la pena.
Curiós. Qui més?
Tinc temps, per més? Sí.
Sí.
Gentleman Jack.
Gentleman Jack.
Sí, estrena l'HBO. Aquí estem davant d'un personatge històric, que es diu Anne Lister. Va viure a principis del segle XIX, filla d'un terratinent i lesbiana.
Mare meva,
Mai m'ha amagat del tot la seva condició. Va portar els negocis del seu pare en una part d'Anglaterra on començava a despuntar la revolució industrial.
Sí.
Va viatjar molt, culta, sempre va viure fora dels convencionalismes de l'època i que va tenir romansos amb altres dones, fins que va conquerir a una amb la que es va casar.
Joder.
Per cert, per Google, he vist que hi ha una església on han posat una placa on indica que ja es va casar aquesta dona amb una altra.
Està enxerrant del segle XIX i un matrimoni homosexual. Joder.
Sí. No ha arribat el moment, però la història real és aquesta. També és l'autora d'un diari personal...
Sí.
Que va portar durant anys i en part xifrades on descrivia els seus encontres amorosos amb altres dones. Aquests diaris els va desxifrar un dels seus descendents a principis del segle XX, però els va amagar.
Sí.
Als anys 80 es van tornar a retrobar i es van fer públics. Ell ha dit que aquests documents tenen 26 volums, que és una passada, i els conserva la UNESCO perquè són d'un gran interès. La història és fascinant.
Sí.
I ja trigava molt en fer-se en sèrie. Doncs la BBC, juntament amb l'HBO, han traslladat a la pantalla la història d'aquesta fantàstica dona. Seran 8 capítols, de moment només tenim 3. Aquí l'HBO puja un per setmana, però des del començament és una història que atrapa. Ja sigui per tota la història que t'he explicat, però també com està descrita. L'energia que té la protagonista traspassa la pantalla. Veiem una dona decidida, vestida de negre, sense valoris artificials, un to en general igual d'enèrgic, amb tocs d'humor... No hi ha drama aquí, de moment. Un morfi típic de la Gran Bretanya. I ella també trencant la quarta paret parlant amb l'audiència, intercalant frases del seu diari. comencem veient com la seva germana li retreu que pretengui recordar les rentes de la gent que treballa per ells sent dona. Ella, evidentment, contesta que és la cosa més normal del món. La sèrie és enèrgica, com he dit abans, però té moments tendres i dramàtics quan recorda les decepcions amoroses a través del seu diari i les veiem plasmades a la pantalla.
Hombre, és que és història.
Què més? Estima la seva família, fins i tot algun membre és comprensiu, entre cometes, amb el que significa la paraula comprensiu a principis del segle XIX. Jo, per el que tinc vist, descriu la passió per viure, destila vitalisme i de viure com et vingui de gust. Evidentment, també parlem d'una dona d'alta societat rural. Hauria estat més difícil si en lloc de la filla d'un terratinent fos una dona de classe obrera. Però, en fi, jo per mi és una gran troballa i una sèrie magnífica.
Què has dit que se deia? Perdona? Recorda el nom, per favor. Què has dit que se deia?
Sí, Gentleman Jack.
Gentleman Jack.
Sí, que és l'apodo que li donaven a algun dels seus treballadors per riure's una mica d'ella.
Clar. Clar. Bueno.
I aquí anirem a l'altra sèrie, o si vols com la repassem i jo recomano una altra cosa que tenia pendent, una plataforma.
Sí.
Una aplicació.
Digues.
Com vulguis.
Sí, 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 el que vulguis tu, el que vulguis tu, tria.
Ah, vale, mira. Aprofito per tornar a recomanar una aplicació de la que ja vam parlar el primer dia i que és cada vegada més recomanable. Val per, tant per mòbil com per PC. I es diu Just Watch.
Just Watch.
Just Watch. Té un buscador i et diu on fan la sèrie o la pel·lícula que busques. Si està de lloguer, a quines plataformes la pots trobar, tens les novetats a totes les plataformes, pots fer-te llistes. Ui. I tal com mereixen actualment aquestes plataformes, la trobo imprescindible per qualsevol que vulgui veure una sèrie sense que es mereixi.
Molt bé.
I per la setmana que ve ens queda pendent Gomorra, que canvia de dia radicalment de tema.
Sí, Gomorra.
Gomorra, la màfia, la màfia italiana actual.
Pel·lícula que va ser amenaçada, va ser, bueno, sí, sí. Gomorra, molt bé, Gomorra. Sí, sí, jo vaig veure aquesta pel·lícula i la vaig trobar duríssima.
És el que t'anava a dir, és a dir, l'autor de tot això plegat és Roberto Saviano.
Sí.
Que és un periodista i escriptor italià,
sí.
I es va fer mundialment famós per publicar aquest llibre. I el tio està amb dos guardaespatlles, va tenir que sortir del país.
Això és el que t'anava a dir, m'apareix que ni siquiera viu a Itàlia.
No, el van amenaçar de mort seriosament.
Sí.
Només potser per això, perquè va tornar a introduir el debat al seu país i a tot el món.
Clar.
Jo només puc dir que la sèrie és impressionant, el poc que l'he vist.
La pel·lícula ho és? M'imagino que és
sèrie... La sèrie.
No, però
la pel·lícula no l'he vist jo.
Ah, jo la pel·lícula també m'ha impressionat bastant. A més, està comptada d'una manera tan fareda que damunt te crees més... Uau, no?
Sí. Em recorda els millors moments de les sèries més fredes i de policia, que encara que aquí la policia surt poquíssim. Però és dura, és violenta. Veus com els sicaris, després d'assassinar, se'n van a casa seva arropant els seus fills al llit.
Sí, sí.
I la típica família, que són els capos, la dona que és tan dolenta com el seu marit, amb unes cases horteres... Però molt dura, és una passada. És a dir, bueno, ja que estem aquí, ja la recomano perquè la gent la vegi, perquè ja, mira,
bé, la
tenim
setmana,
tres temporades a l'HBO.
La setmana que ve, si vols profunditzar amb ella, perquè és bastant interessant. Bé, pues Antonio, sí. Me sap greu, però saps qui mana en aquesta casa, no? Saps qui és qui mana a la ràdio?
Pengem les sèries al Twitter, no?
Sí, exacte, claro. Sí, així la gent, així recordaràs les sèries de les catxarades.
Perfecte.
Molt bé, Antoni, la fin de setmana aquí ve. Com sempre, un gustazo tenir-te aquí.
Vinga, moltes gràcies.
Vinga, a tu.
Adéu.
Bé, i ja només mos queda despedir-nos una vegada més. I fent el recordatori de que fet tan lamentable que va ser una manera de que la gent no pugui pensar com li doni la gana i que la gent no pugui obrir-se obertament com el que pensa i obertament el que diu. Ben que dir això simplement perquè és així el missatge. Fins la setmana que ve, a Trailers, que xerrarem un poc més de cinema. Bona setmana.